Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Quan falti un minut per 9:15.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger.
Tot bé?
Sí, sí, menjant-se el mes d'octubre rapidíssimament, eh?
Cada dia es fa més fosc que... Sí. I aguanta més aquesta foscor, eh?
Sí, sí, sí.
La setmana que ve ja ens canvien l'hora.
Exacte.
Aquesta hora, la setmana que ve anirem a ulleres de sol.
Ja, bueno, i a la nit, tots els que tinguin instruments telescopis petits i tal, ja els podran treure més d'hora.
Sí, és veritat, és veritat. I els hauran de guardar més tard, és veritat. Escolta'm, Joan Anton, això és la Terra plana, ja ho sabeu, cada diumenge a l'hora que surt el sol, astronomia, astrofísica, química, una mica de tot. I avui, a veure, avui arriba un capítol d'aquells de nivell. Per tant, tots ben desperts, que fem marxa, si ens escolteu en directe, si ho feu a través del podcast, doncs bé, potser ja esteu una mica més situats. Però, atenció, perquè avui la cosa és complicada. Capítol dedicat a una de les matèries i partícules més misterioses i enigmàtiques que tenim. Avui unes partícules que denominem com a fantasma, avui a la Terra es plana, els neutrins. Pas a pas i facilet, Joan Anton?
No et preocupis.
No, ja, sí que em preocupo. A veure, és que jo crec que la primera vegada que vam fer aquesta lliçó la vaig suspendre. Aleshores, és com la revàlida d'avui. Vull dir que la primera vegada que la vam fer, crec que a partir del minut 10, el meu cervell va fer clonc i ja no vaig caçar.
Jo et disculparia dient que anem a parlar d'unes partícules que són absolutament fascinants, fascinants, i amb unes propietats que ens fan això, que el cervell pràcticament ens exploti, com ara anirem explicant.
Què són els neutrins? A veure.
Mira, els neutrins són partícules fonamentals. Què vol dir això? Que fins on sabem, humilment, fins on sabem, són indivisibles. Seria això, el llindar més petit de la natura, igual com ho són els electrons o els quarks, que algun cop també n'hem parlat, doncs els neutrins, els electrons, els quarks formarien aquests maons més petits i simples de la natura. Els neutrins, com el nom indica, són neutres elèctricament, no tenen càrrega, així com sí que la tenen, per exemple, els electrons, i formen part d'un grup de partícules que els hem agrupat que anomenem leptons, on a la seva família hi ha partícules com l'electró, el muó o el tauó, que també en parlem perquè l'electró, el muó i el tauó són cosins germans entre ells. Doncs els neutrins formen part d'aquesta família.
Suposo que hi devia haver algú que devia tenir una feina tan fascinant que es dedicava a descobrir coses com aquesta.
De fet, Roger, va haver un moment històric, ara no recordo qui va ser, que va ser un premi Nobel,
Home,
que va dir,
tu diràs.
Que va dir, fa temps, els descobridors de noves partícules els hi donàvem un Nobel. A partir d'ara els hauríem de multar. Perquè va haver un moment a la física de meitat del segle passat, del segle XX, que la cosa es va complicar tant descobrint partícules i posant noms que es van acabar les lletres gregues. I fins i tot el discurs del Premi Nobel aquest va ser així en to irònic, dient que ara ens haurien de multar a tots els que descobríssim noves partícules.
A veure, en aquest cas, qui era aquest personatge que va descobrir això?
El qui va descobrir els neutrins?
Sí.
Vale, ara t'explico com va anar la cosa dels neutrins, perquè la seva detecció va ser molt complicada. Mira, ens hem de remuntar a l'any 1930. Uh-huh. Llavors només es coneixien els electrons i els protons. Era facilíssima la cosa. Electrons de càrrega negativa, els protons de càrrega positiva i formaven els àtoms. Però hi havia uns processos de desintegració radioactiva, s'anomena científicament desintegració beta, no entrarem al detall, i van fer que un gran científic, es deia Pauli, mirant aquesta reacció, se'n va donar compte que hi havia quelcom que no quadrava, que faltava alguna partícula en allà perquè la massa i l'energia quadrés. I va predir que havia d'existir una altra partícula de càrrega neutra que ell va anomenar neutró, perquè, clar, tenia càrrega neutra. 2 anys després, un científic de nom James Chadwick descobreix una altra partícula de càrrega neutra que anomena el neutró, però no era la partícula que s'esperava predita per Pauli, perquè era massa gran, era massa massiva, amb la qual cosa seguia faltant aquesta partícula. Així que l'any 1934, un altre gran físic italià, de nom Fermi, utilitzava el valor neutrí, ja no podia utilitzar neutró, perquè s'acabava de descobrir, i va dir, doncs aquesta partícula que va predir Pauli, n'anomenarem neutrí, que en veritat la paraula vol dir un neutró molt petit. I es referien a aquesta misteriosa partícula que se cercava des de feia molt de temps. Va passar molts anys, fins a l'any 1956 perquè per primer cop es detectin els neutrins. Ho van fer dos científics, Clay Cowan i Frederick Reines, i evidentment van rebre molts premis per això, perquè era el primer cop que es descobrien aquestes partícules que, com ara anirem explicant, són extraordinàriament difícils de detectar.
Per què són tan especials, Joan Anton, aquests neutrins?
Primer perquè són molt petits, i de fet durant moltíssims anys es va pensar que no tenien massa, perquè eren tan petits que no se'ls podia calcular massa. Això és el que els fa tan difícil de detectar, i segueix sent molt difícil de detectar històricament i encara ara. Actualment sabem que sí, que la tenen la massa, però és tan petita comparada amb les altres partícules elementals que encara no l'hem pogut mesurar amb precisió. I tot el que tenim és un llindar màxim. És a dir, diem, més o menys, com a màxim, han de pesar 4 milions de cops a menys que l'electró, però encara no hem pogut esbrinar exactament quina és la seva massa. Una altra de les seves característiques és que es poden moure a velocitats properes a les de la llum. També durant molt de temps, quan es va pensar que no tenien massa, es pensava que es movien a la velocitat de la llum, però actualment sabem que no, que no hi arriben, i per tant això no ens destrossa res, afortunadament. De totes formes, t'haig de dir que hi va haver una polèmica superfamosa fa uns anys, on un grup d'investigadors italians va anunciar i publicar que havien descobert un feix de neutrins movent-se més ràpid que la llum. De seguida la comunitat científica es va posar les mans al cap i es va veure que hi havia errors de mesures al seu experiment, una cosa que va ser increïble perquè, bueno, ho devien passar fatal aquesta gent publicant i anunciant una cosa quan de fet hi havia errors bastant greus, sembla ser, als experiments.
Com es forma? Com neix un neutrí, Joan Anton?
Hi ha molts processos naturals que els formen. D'entrada, totes les estrelles, i el nostre Sol, com que és estrella també, n'està creant constantment per la fusió nuclear. Ja havíem parlat que una estrella viu perquè dins del seu cor es crea un procés que és la fusió nuclear. Doncs la fusió nuclear crea quantitats ingents, increïbles, gegantines de neutrins. Com quants? Doncs fixa-t'hi, el Sol, que és una estrella modesta, el nostre Sol tampoc és de les més grans, n'està creant uns 100 sextilions cada segon de neutrins. 100 sextilions cada segon que els envia a l'espai. Les explosions de supernova també en generen en quantitats immenses, encara molt més immenses que el que fa una estrella com el nostre Sol. Dins dels nostres acceleradors de partícules, per exemple del CERN, se'n creen en moltíssims experiments com a subproductes de les col·lisions de partícules. A les nostres centrals nuclears, atenció, a les nostres centrals nuclears, que són de fissió nuclear, que són aquestes que voldríem retirar en algun moment, també se'n generen moltíssims. I el Big Bang, el mateix Big Bang, el primer sospir de l'univers, en va crear quantitats enormes que encara avui naveguen i omplen tot l'univers i que tenim per aquí.
Entenc que hi ha diferents tipus de neutrins, eh?
Sí, n'hi ha diferents, però fixa't, això tampoc no ho sabíem. La qüestió és que quan es va començar a estudiar aquesta partícula amb els primers detectors i amb moltíssimes dificultats, es va veure que dels que provenen del Sol, que en provenen moltíssims, com hem vist abans, només se n'estaven rebent més o menys un terç, se n'estaven detectant un terç dels que la teoria predeia. I això va fer sospitar, perquè era un terç just. No és allò de més o... No, més o menys era molt clavat a un terç i va fer sospitar que alguna cosa passava. Avui sabem què passa. Avui sabem que hi ha tres tipus de neutrins, tres varietats de neutrins, que els anomenem amb la paraula sabó, com si tinguessin gust, el sabó de neutrins. Doncs n'hi ha tres tipus i els nostres detectors només estaven rebent un dels tipus d'aquests sabors de neutrins, per això només era un terç de les deteccions.
Per tant, quins sabors tenen aquests neutrins?
I aquí és on venen les partícules que deia abans, que formen part de la seva família. N'anomenem sabors electrònic, muònic i tauònic, en honor de l'electró, del muó i del tauó, que són aquestes partícules cosines germanes de l'electró que formen amb els neutrins tota aquesta gran família. La cosa més espectacular potser d'això, Roger, no és que existeixin els sabors, sinó que a més la propietat que tenen els neutrins és que transmuten, es transformen d'un sabor a un altre d'una forma absolutament aleatòria, espontània. Això n'anomenem oscil·lació. Oscil·lació dels neutrins vol dir un neutrí electrònic es transforma en un neutrí muònic i després en tauònic i després un altre cop en muònic, i això de la forma espontània que ell vol. Justament el descobriment d'aquesta oscil·lació, d'aquesta propietat, implica forçosament que han de tenir massa. Aquí és on vam saber que forçosament havien de tenir massa. I el Premi Nobel de Física de l'any 2015 se'n va anar a dos científics, un d'ells japonès, a veure si puc pronunciar bé el seu nom, es diu Takaki.
Kajita.
Kajita i Arthur MacDonald, aquest és més senzill, sí, per la nostra cultura, que van confirmar dos premis Nobel de l'any 2015 per confirmar aquesta oscil·lació dels neutrins.
Has començat dient que, o hem explicat, que eren partícules fantasma. Això exactament què vol dir?
Que ho travessen tot. És a dir, són tan petites que són capaces de travessar tota la matèria com si res, sense xocar contra cap àtom. Això demostra que la matèria és buida, que tu i jo, que una pedra, que la Terra, que el Sol és completament buit, que els àtoms són tan petits, hi ha tant espai buit entre els àtoms que els neutrins són capaços, com que són tan petits, de com si fossin projectils, travessar tot un planeta com la Terra sense xocar contra cap àtom, perquè no en troba cap. És dir, és capaç de trobar els forats, els espais buits, però per passar...
Demostrar això ha de ser complicadíssim.
Bueno, és brutal. Per això és tan difícil de detectar, perquè els detectors també els travessen, els neutrins. Clar, un detector no
pot pots tenir guardat en una prometa.
No. I pots dir, mira, acaba de xocar. El detector al final és, mira, acaba de xocar, no? Fa un corrent elèctric, un senyal, un llum, però clar, si t'ho travessen tot... Mira, perquè et facis una idea, ara mateix, tu i jo estem sent atravessats pels neutrins que envia el Sol. Fixa-t'hi quants neutrins passen pel teu cos i pel meu. Mira, 260.000 milions de neutrins per cada segon, per cada centímetre quadrat del teu cos. T'imagines? Provinent del Sol. Ara, tu penses, però provinent del Sol en qualsevol hora del dia, sí. Quan és de dia, t'entren pel cap, els genera el Sol, venen del Sol, t'entren pel cap, t'atravessen el cos, travessen tota la Terra i segueixen el seu viatge per l'univers per l'altra banda de la Terra. Si és de nit, provenen de l'altre hemisferi, de l'hemisferi on és de nit, han travessat tot el planeta, t'entren pels peus i et surten pel cap i segueixen tot el viatge cap a l'univers sense xocar res. S'estima que si volguéssim aturar-ne un, si volguéssim assegurar un 50% de probabilitats, no el 100, perquè és impossible, el 50% de probabilitats de que un xoqués contra la matèria, hauríem de fer una paret de plom d'un any llum de gruix. Increïble, increïble, és brutal. Abans et deia que les nostres centrals nuclears en generen moltíssims. Doncs bé, ara que acabem de dir que ho poden travessar tot, ja deduïm que ara tu i jo també estem sent atravessats per neutrins de les nostres centrals nuclears. Que ningú s'espanti, perquè els neutrins, els és igual d'on vinguin, no porten la radioactivitat de la central nuclear. Per tant, en aquest moment tu i jo estem sent atravessats per neutrins del Sol, de les centrals nuclears, del Big Bang, de les supernoves que hi ha a l'univers, dels que s'escapen del CERN, perquè ho travessen tot, tot això, absolutament travessats constantment per neutrins.
Per tant, com deia, detectar-ho ha de ser difícil i pràcticament impossible. Com ho fan?
Clar, i això és una de les coses que els humans dius que humils que som i què som capaços de fer quan ens dona la gana de fer les coses, no? Doncs al final el que fem és construir enormes detectors plens de matèria, s'ha de posar ple de matèria per tenir una mínima probabilitat de que algun neutrí es digni a xocar contra un àtom, i a més, aquests grans detectors s'enterren a vegades a quilòmetres soterrats. Per què? Perquè si mai es detecta alguna col·lisió d'aquesta fortuita, serà un neutrí. Cap altra partícula serà capaç de travessar un quilòmetre de gruix de roca o de mina o de gel per arribar a això, a col·lisionar en un àtom del nostre detector. Per això s'enterren, per eliminar totes les altres partícules. Són, evidentment, detectors molt complexos. Un dels més importants que tenim en aquest moment es diu IceCube, està soterrat a l'Antàrtic a 1,5 quilòmetres de profunditat sota el gel i té 5.000 dispositius detectors, com si fossin 5.000 ulls que estan pendents de que algun neutrí es digni a xocar contra el detector dels bilions que en passen en cada moment. Un altre molt potent és un japonès, es diu el Super Kamiokande, i consta d'11.000 detectors submergits amb 50.000 tones d'aigua pura a un quilòmetre de profunditat sota terra.
Quines són aquestes deteccions més destacades que hem fet els humans al llarg de la història?
Clar, això és la prova que dèiem de com de difícils són. Mira, hi ha potser la detecció més famosa que s'ha fet d'això, és d'una supernova, de la gran supernova de l'any 1987, la supernova més estudiada de la història. Va ser una explosió que es va produir al gran núvol de Magallanes, que és una galàxia que tenim captiva a uns 160.000 anys llum de distància, per tant, feia 160.000 anys que s'havia produït aquesta explosió, i dels trilions de trilions de trilions que la supernova va generar, en vam detectar 19. T'imagines? 19. I va ser un èxit rotundíssim. I llavors, una altra d'aquestes que a mi m'al·lucina de deteccions és, es va produir l'any 2017 a l'Ice Cube, aquest gran detector de l'Antàrtica, va detectar, atenció, un neutrí provinent de la matèria que un forat negre situat a una galàxia 5.700 milions d'anys de llum de distància s'estaven passant. Dels trilions que devia generar allò, en va detectar un. Això és un enorme èxit.
Dius que són els missatgers de la natura, els neutrins, Joan Anton.
Són un dels missatgers de la natura. De fet, en tenim el missatger, en majúscules, la llum. N'hem parlat molts cops, la radiació electromagnètica, tant si és llum visible com si és ones de ràdio, o rajos X, o ultraviolats, o rajos gamma, o ones de ràdio, el que sigui. Aquest és el que hem utilitzat sempre per estudiar l'univers, encara avui l'utilitzem. El 99,99999% de tot el que coneixem de l'univers és gràcies a la llum, a la radiació electromagnètica. Però els neutrins també, si mai fóssim capaços d'augmentar aquest ritme que tenim de deteccions i estudiar-los. Per què? Perquè com que ho travessen tot, són capaços de portar informació dels fenòmens que els han generat, per exemple del Big Bang. És a dir, el Big Bang en va generar moltíssims. Com que els neutrins no xoquen amb res, aquells neutrins són originals, no han perdut la informació que portaven, és com si portessin el missatge del Big Bang. Si mai els poguéssim detectar i els poguéssim estudiar, i hem vist que és complicadíssim, serien uns altres missatgers boníssims, no hauríem perdut aquesta informació. El mateix pel que fa a les supernoves. Aquest que t'he dit dels 19 que es van detectar l'any 1987, fixa-t'hi, es van detectar unes dues hores abans de rebre la llum de l'explosió de la supernova. Un podria pensar, oh, això és impossible, vol dir que corren més que la llum? No, al revés, com que són uns missatgers boníssims, el que ens estan dient és que una supernova com aquella va fer que la llum quedés atrapada i no pogués sortir fins dues hores després de l'explosió, del col·lapse d'aquella superestrella. En canvi, els neutrins, com que ho travessen tot, immediatament van poder sortir. Doncs fixa-t'hi, només detectar aquests neutrins ja ens van donar moltíssima informació de com funciona una supernova.
Escolta'm, on s'estudien els neutrins? A l'accelerador de partícules del CERN, a Suïssa?
Per exemple, i els detectors aquests que et deia, els detectors que tenim soterrats, que n'hi ha varis, però els més potents que hem comentat, allà és on s'estan intentant detectar i estudiar, per això, per saber d'on venen, de quina regió del cel venen i quina informació ens duen.
Del que has explicat, Joan Anton, el que segurament més ens fascina a tots és això de que estem buits, no?
Clar, els neutrins són la demostració d'això, no? Perquè ens estan dient que ens travessen la matèria i no xoquen contra res. Estem tan buits, Roger, a l'univers a gran escala ho està, i nosaltres també, que mira, et posaré dos exemples. A gran escala, si volguéssim simular com de ple està l'univers, n'hem parlat algunes vegades, està en un dels meus llibres, hauríem d'agafar un granet d'arròs, dividir-lo en 9 bocins, quedant-nos només amb un dels 9 bocins, amb la novena part d'un granet d'arròs, esmicular-lo ben fi i distribuir aquest polsim per un planeta de la mida de la Terra buit. Això és que ple, que buit, està a l'univers. Dit d'una altra forma, si vingués un visitant de fora i mirés el nostre univers i li preguntessin què hi ha, diria res. I seria la resposta més perfecta que la ciència ha donat mai. Això a nivell macro. A nivell micro, tu i jo estem buits. Ara mateix et sembla que la teva part menys noble del cos està tocant la cadira. No l'està tocant.
No m'espantis. No. Estic flotant.
Sí, no hauríem ni de tenir consistència, perquè estem buits, igual que ho està la taula i el terra. Ens hauríem de fondre. Què passa? Que aquesta sensació que tenim de pressió que fa que no puguem travessar una paret o que ara estiguem tocant una cadira, en realitat no l'estem tocant. És la repulsió elèctrica que hi ha entre els electrons de la meva udit quan toca la paret i els de la paret, com dos imants del mateix pol que repeleixen, doncs això és el que passa quan jo toco una paret. No l'arribo a tocar. Ara mateix no estàs tocant cap objecte, ni el teu culet està tocant la cadira. Si no fos pels electrons, ens fondríem, perquè estem buits, igual que està la cadira. És brutal.
Avui un capítol fascinant sobre els neutrins. Tant de bon descobrim encara més coses i puguem dedicar altres episodis.
Estem començant amb els neutrins. Segur que ens donaran molt a parlar.
Què hi passarà al cel aquesta setmana si aixequem el cap?
Seguim tenint Júpiter i Saturn baixant, que hi ha cap a l'horitzó oest durant la primera part del vespre. I, atenció, amb molta sort, qui no hagi vist mai Mercuri, amb molta sort, i un horitzó est, net, molt pla, sense obstacles, i a l'alba, abans que el sol surti, amb molta sort, com et deia, es pot albirar la llum de Mercuri aquests dies.
Joan Anton Català, un plaer, com cada diumenge.
Gràcies, Roger.
Fem una pausa i ara tornem.